L'informatiu de Mutel. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutel.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Una jornada més, és un servidor, Domènec Ramal, qui us dona la benvinguda en este temps d'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. L'informatiu EMUTE d'avui, 12 de març, que com cada dia obrim avançant el sumari de continguts en titulars, un temps d'informació que avui encetarem parlant del conseller d'Empresa de la Generalitat, Felip Puig, que ahir va presidir el primer plenari amb els agents per a l'elaboració del Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre. Seguirem anant cap a Santa Bàrbara. Allà s'ha creat una borsa del voluntariat. De moment, la Corporació Municipal ha aprovat el Reglament Municipal del Voluntari. Mercadona ha obert un nou supermercat a Amposta. Allà es mantindran els 41 llocs de treball i s'amplia la superfície i les places d'aparcament en una inversió que ha representat més d'un milió d'euros per a l'empresa. La Sénia prepara els seus joves com a futurs polítics i ho fa celebrant des de ja fa 4 anys una sessió plenària amb les alumnes de l'Institut de la Població. I a l'informatiu d'avui parlarem també de qüestions mediambientals i d'aquesta neteja popular d'espais naturals que a Deltebre han preparat per al proper diumenge. En clau solidària anirem a l'Ametlla de Mar. Humana recull més de 14.000 quilos de roba. I per últim, destacarem també que a Alcanar avui comencen les activitats que el Centre Esportiu Municipal de la Fanecada ha preparat per celebrar el seu primer aniversari. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada, temps d'actualitat, que us avancem en titulars i que tot seguit us comencem a ampliar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I comencem ja amb la primera de les informacions que avui us avançàvem en titulars. Encetem el nostre temps d'informació parlant del Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre. I ho fem perquè el conseller d'Empresa i Ocupació del Govern de la Generalitat, Felip Puig, acompanyat del rector de la Universitat, Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau, van ser els encarregats ahir al matí de presidir la primera sessió plenària amb tots els agents del territori convidats a participar en l'elaboració d'aquest pla. Un pla estratègic que estarà condicionat per la disponibilitat de recursos per part de la Generalitat per tal de funcionar com a país, reconeixia el conseller, el procés d'elaboració del document que ha de definir els eixos i prioritats per desenvolupar econòmicament el territori ha arribat a la seva segona fase amb la constitució del plenari d'agents institucionals, econòmics i socials que a través de diversos grups de treball l'han de definir al llarg d'aquest 2013. Segons que avui publica l'Agència Catalana de Notícies, l'equip redactor de la Rovira i Virgili ha avançat que el pla incorporarà també mesures de xoc a curt termini per fer front a l'actual situació de crisi econòmica. A diferència d'altres documents de planificació estratègica basats en l'horitzó del mig i el llarg termini, els redactors d'aquest pla s'han proposat incorporar mesures a curt termini, ja a partir de l'any que ve, per intentar lluitar contra els efectes més immediats de la crisi econòmica al nostre territori, crisi que arriba aparellada del sistemàtic desmantellament del ja de per si feble teixit industrial i unes últimes dades de conjuntura que es dibuixen amb força traços negatius. El professor de la Rovira i Virgili i responsable de l'equip tècnic de redacció, Joan Antoni Duro, presentava aquesta segona fase del pla que s'allargarà durant el 2013, un cop ja acabat la primera fase de diagnosi a finals de l'any passat. Una nova etapa que haurà de debatre i posar sobre la taula les propostes amb la seva priorització executiva, a més de la fixació de mecanismes que puguen permetre guiar la seva implementació un cop acabada la redacció. El professor de la Universitat Rovira i Virgili i responsable de la redacció del pla, Joan Antoni Duro, justificava la inclusió de mesures a curt termini per lluitar contra la crisi econòmica del territori. Joan Antoni Duro.
Sí, donada la situació conjuntural en la que estem tots i la que està particularment Terres de l'Ebre, com veureu en breu, aquest pla estratègic no només pot concebre mesures d'implementació a mig i llarg terme, és a dir, en un període de 4 o 5 anys, sinó que ha d'incloure a la seva parella de propostes mesures de xoc i, per tant, mesures que es puguin implementar ja, i això vol dir l'any que ve.
Per la seva banda, el conseller d'Empresa i Ocupació del Govern de la Generalitat, Felip Puig, adverteix que el pla estratègic de les Terres de l'Ebre només es podrà implementar si Catalunya gestiona els seus propis recursos. Felip Puig.
Aquest serà un pla que dependrà també de si el país té els recursos per ser un país normal o continua sent un país cada vegada més subsidiat i, per tant, més dependent. No es tracta tant del debat sobiranista, es tracta sobretot del debat sobre la capacitat de decidir el nostre futur, de decidir la destinació dels nostres impostos, de gestionar les nostres infraestructures, de decidir les nostres polítiques energètiques o comercials. Si tots aquests propòsits que el país també se'ls està plantejant a nivell global doncs tenen resposta, és evident que aquest pla tindrà els recursos necessaris per tirar endavant. Si el país no aconsegueix ser un país normal en aquest sentit, és evident que el pla també tindrà mancances de recursos per poder-se desplegar en la seva totalitat.
Per acabar, dir també que més enllà de la constitució del plenari, on ahir havien convocats 450 representants del teixit econòmic i social ebrenc, ahir dilluns al matí, el treball d'aquesta segona fase s'estructurarà al voltant de les propostes de tres grups temàtics: model econòmic, territori i sostenibilitat, microeconomia i empresa, així com governança i societat, i especialitzats sobre els diferents sectors territorials implicats, formats principalment per persones de perfil tècnic proposades pel Consell Promotor. De les reunions previstes en sortiran les propostes que seran debatudes al plenari com a òrgan participatiu i incorporades per l'equip tècnic de la universitat en la redacció final que presentarà el document l'any vinent.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I anem ara cap a Santa Bàrbara, perquè l'Ajuntament d'aquesta població ha creat una borsa de voluntariat. De moment, la Corporació Municipal ha aprovat un reglament municipal del voluntariat, un reglament que vol reconèixer i donar cobertura administrativa als molts voluntaris que dediquen el seu temps als altres i al municipi en general. Des de la Plana Ràdio, des de Santa Bàrbara, és Josep Roig, qui en té més dades.
Doncs una vegada el reglament municipal de voluntariat de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, aprovat fa uns dies en sessió plenària, sigui publicat al butlletí oficial de la província, les persones que ho desitgen podran formar part de la borsa de voluntaris que pretén oficialitzar el govern del nostre poble. El gran nombre de veïns del municipi que participen desinteressadament en l'organització, realització i posterior avaluació d'activitats al municipi ha portat al consistori planer a fer palesa la voluntat de reconèixer aquest servei altruista. Per això s'ha elaborat un reglament que faci evident aquesta important tasca, reconeixent-la amb l'expedició de certificats de participació i donar-li seguretat amb l'establiment d'una assegurança que cobreixi a les persones que dediquen el seu temps als altres i al poble en general. D'alguna manera, com deia l'alcalde del municipi, Jordi Boronat, s'ha volgut donar cobertura administrativa i formalitzar la figura del voluntari o voluntària.
Han volgut una mica posar en escrit i donar formalitat administrativa, per dir-ho així, a totes aquelles activitats al llarg de l'any i possibles que em puguen lleure respecte d'actes organitzats per l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Després n'hi ficaré uns exemples. Actes, activitats, serveis que pugui lleure gent de Santa Bàrbara o no de Santa Bàrbara que col·labore desinteressadament. Per exemple, Parc Infantil de Nadal, on participen 60 o 70 joves i allà estan durant uns dies prestant el seu temps per organitzar el Parc Infantil de Nadal o les colònies d'estiu. O vosaltres mateixos, la Plana Ràdio, que teniu un bon grapat de col·laboradors i a través de d'esta ordenança regulatòria, per dir així, se dona cobertura administrativa i reconeixement administratiu a tota aquella gent que al llarg de l'any arrima el colze.
Un cop oficialitzat aquest reglament, la intenció és crear una borsa de voluntaris on es recolliran les dades de totes les persones que s'hi vulguin inscriure, així com la seva disponibilitat i preferències. A la vegada, també contempla la posterior aprovació d'un projecte de voluntariat que recollirà totes les activitats que poden comptar amb voluntariat, així com les funcions de les persones participants, sigui de l'àrea que sigui. També s'establirà la possibilitat de que les associacions del municipi puguin sol·licitar la participació de voluntaris a les seues activitats. El reglament es va aprovar al darrer ple ordinari, amb els vots favorables del representant del grup municipal del Partit Popular i dels 8 de Convergència i Unió, mentre que els dos representants del grup d'Unitat Planera s'hi van abstenir.
Gràcies, Josep. Anem ara cap a Amposta i ho fem perquè Mercadona ha obert en aquesta població el seu nou supermercat, un establiment on es mantindran els 41 llocs de treball i on s'amplia la superfície i les places d'aparcament en una inversió que supera el milió d'euros. Des d'Amposta Ràdio, és Manel Ramon, qui ens ho explica.
Doncs efectivament, ahir dilluns va obrir les seves portes el nou supermercat Mercadona d'Amposta, que estarà ubicat a la plaça de la Castellania, amb la carretera Santa Bàrbara. Una instal·lació que ha tingut una inversió d'un milió i mig d'euros. Aquest trasllat de Mercadona a la plaça de la Castellania doncs comptarà amb més superfície, seran 1.600 metres quadrats de la sala de venda i disposa de zones de descans i vestuaris i també de 160 places d'aparcament. Cal recordar que després d'aproximadament 15 anys d'estar al centre de la ciutat, Mercadona ha decidit sortir cap a la plaça de la Castellania, on es troben la majoria de supermercats de la ciutat, convertint-se, així, tal com deia l'alcalde d'Amposta, en un dels punts de referència comercial, no solament d'Amposta, sinó també de les Terres de l'Ebre.
Bé, avui en la inauguració del nou centre comercial de Mercadona, al voltant de la rotonda de la Castellania, on s'ubiquen molts centres comercials, el que s'ha fet és potenciar aquesta zona com a gran eix comercial de la ciutat d'Amposta i del territori, i a la vegada hem d'agrair l'esforç que s'ha fet per part de Mercadona, ja que s'ha dotat d'una superfície de venda de 1.600 metres quadrats, una superfície que a més d'uns passillos molt amplis, en què entra molt per la vista, i la vegada també disposa d'una gran zona d'aparcament, concretament 168 places d'aparcament, i com dia abans, això conforma l'oferta que en els moments existeix per a tots els potencials clients de Terres de l'Ebre és immillorable, perquè estem en un lloc on les comunicacions tant a través de la C12, l'eix de l'Ebre, de Nacional 340 o altres carreteres, directament te porta en aquest eix comercial i, per tant, estem convençuts de que en un futur aquest centre esdevindrà el futur de referència de totes les Terres de l'Ebre a nivell comercial.
Acabarem dient que el nou establiment té el caràcter de coeficient dels supermercats Mercadona, que incorpora un conjunt de mesures, instal·lacions de recuperador de calor, il·luminació més eficient, temporitzadors, portes automàtiques, etc., per tal de reduir fins a un 20% el consum energètic.
L'actualitat diària a l'informatiu MT.
Cap a la Sénia, un municipi que prepara els seus joves com a futurs polítics. Ho fa celebrant des de fa ja 4 anys un ple amb les noies, amb les alumnes de l'Institut de la Població. Des de la Plana Ràdio, Esther Giné, qui ens explica aquesta curiosa iniciativa.
Així és, Domènec. Aquesta iniciativa comença ara fa uns 4 anys des de la Regidoria de la Dona per tal de presentar un ple que tractés el tema de la discriminació de gènere. Així ens ho explicava el professor de tercer d'ESO, Rafael Aro.
Bé, se'ns va convidar des de la Regidoria de la Dona, de l'Ajuntament de la Sénia, i la idea era representar a principis de març un ple que tractés el tema de la discriminació de gènere. Llavors els alumnes vivien un procés democràtic en el qual generaven uns partits polítics i elegien els seus representants i feien propostes per a millorar la condició de la vida de la dona a la nostra societat.
Durant les darreres setmanes, les aules de ciutadania de l'Institut han viscut en directe què és i com funciona aquest sistema democràtic. De la creació de partits polítics amb els seus logotips, l'elecció de portaveus i candidats, a l'elecció final de l'alcalde-alcaldessa que conduirà aquest ple, que per quart any consecutiu portarà a la sala magna de l'Ajuntament una participació de futurs ciutadans i ciutadanes que entenen que la ciutat és cosa de tots i que participar en política d'una o d'altra manera és tant un dret com un deure que ha d'anar més enllà de dipositar un vot cada 4 anys. Entre les propostes més curioses que hi trobem, la que fa referència als noms dels carrers del poble.
Llavors, n'hi havia una que estava força bé, que els alumnes havien vist que en tota la Sénia no hi havia cap carrer que portés el nom d'una dona. Hi havia noms de carrers que eren Santes o Verges, però no hi havia el carrer de cap dona. I llavors una de les propostes era que el proper carrer que s'obrigués o a la primera plaça que es fes, que portés el nom d'una dona del poble, i si això no podia ser, doncs d'alguna dona que fos important. Uh-huh. Per exemple, Marie Curie. Aquesta era una de les propostes.
El professor Rafael Haro, que coordina aquest projecte, veu molt positiva l'activitat perquè coneixen de prop com funciona el procés.
A veure, com que coincideix amb la part de temari que tractem el tema de la democràcia i la democràcia que estem vivint ara mateix és susceptible per les mancances que està presentant, jo crec que el fet de que poguéssim anar a l'Ajuntament, que poguéssim fer un procés electe en el qual ells trien un alcalde o una alcaldessa i trien uns portaveus i uns candidats per a cada partit polític, doncs jo penso que els ho dona peu a viure des de dins tot això, que potser viscut des de ciutadà, se veu massa de fora. Per què? Perquè l'Ajuntament els deixa participar. I això penso que és força positiu.
Responsabilitat i exigència viuran els alumnes en aquesta experiència on entenen de les dificultats del govern i de la necessitat de la participació política, així com el consens i el diàleg.
Parlem ara de qüestions mediambientals i per fer-ho hem d'anar cap a Deltebre, on per al proper diumenge han organitzat una neteja popular d'espais naturals. Des de Ràdio Delta és Lluïsa Bertomeu, qui ens explica el programa d'aquesta jornada.
La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Deltebre, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, l'Associació de Voluntaris del Parc i l'Associació Ornitològica Picampall, amb la col·laboració de diferents entitats i associacions, organitzen a Deltebre una neteja popular d'espais naturals. Dos cops a l'any es programen aquestes neteges, ja que degut als temporals, sobretot de llevant, les costes del Delta apareixen cobertes de tota mena d'objectes i residus sòlids, tant d'origen orgànic com inorgànic, i amb aquesta activitat es pretén conscienciar la gent a través del treball. Xavier Abril és tècnic d'ús públic del Parc Natural.
Tenim una de les clàssiques activitats desenvolupades des del parc amb la cooperació de diferents entitats del Delta, que és la neteja d'espais naturals, que en el cas de Deltebre disposem del suport de l'Ajuntament i de l'Associació de Voluntaris del Parc. Com és habitual, el Delta va patint els últims anys diferents problemàtiques vinculades a la brossa, sobretot aquest tipus de brossa que s'acumula a les platges, degut a diferents factors, no? Els que ja coneixem. Una, els temporals de llevant, doncs, que són violents i arrastren molt de material que està al mar surant o flotant. Després tot el que va associat al riu Ebre, ja sabeu que l'Ebre té la conca més extensa a la península i no deixa de ser una conca de drenatge cap al Mediterrani i bueno, tot el que porta riu fa cap al mar i el mar ho aboca a les platges i després tot el que va associat a les estacions de bombeig i la xarxa del Delta. En aquest sentit, des del parc la brigada sol retirar entre 16 i 18 tones de materials d'origen antròpic que es troben a les platges i aquestes jornades doncs, bueno, pretenen ser de sensibilització i intentar ser més efectives possibles de retirar tots aquells elements d'origen humà, com puguin ser llaunes, plàstics, botelles, etc.
La neteja es farà aquest diumenge a les platges de Riumar i El Garxal. El punt de trobada serà a les 10 del matí a l'Ajuntament, on es proporcionarà a tots els participants guants i bosses per a la recollida de deixalles i se'ls oferirà esmorzar i aigua. L'activitat està oberta a tothom qui vulgui participar i contribuir a mantenir nets els espais naturals del Delta de l'Ebre.
I de les qüestions mediambientals passem a parlar ara de les solidàries. Humana ha recollit més de 14.000 quilos de roba a l'Ametlla de Mar. L'any 2012 s'ha batut un rècord pel que fa a quilos de roba recollida. Així ho ha posat de manifest l'organització en l'informe lliurat a la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Des de la Cala Ràdio és Olga Tomàs, qui avui ens explica aquesta informació.
La recollida de roba ja fa temps que es realitza al nucli urbà de l'Ametlla de Mar a través d'Humana Fundació Poble per Poble, ONGD, que treballa per la protecció del medi ambient i el desenvolupament. Però aquest 2012 s'ha batut un rècord pel que fa a quilos de roba recollida. Així ho ha fet palès l'organització en l'informe lliurat a la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. De fet, si parlem de xifres, a l'illa del carrer Països Catalans, Humana ha recollit 4.887 quilos de roba durant el 2012. Al carrer Santiago Rusiñol s'han recollit 3.678 quilos i a la plaça del Canó prop de 3.000, concretament 2.844 quilos de roba. Finalment, a la plaça del Mercat, Humana ha recollit 2.626 quilos de roba. I és que, afortunadament, la solidaritat creix de manera proporcional a les dificultats del context socioeconòmic que vivim. Des de la regidoria de Medi Ambient, Xavier Soler elogia la solidaritat del poble de la Cala.
Recentment hem rebut les dades de l'organització Humana, que es dedica a la recollida de roba usada. Tenim diferents contenidors dispersos pel municipi i hem vist un creixement d'un any a l'altre, cosa que demostra la solidaritat i el bon ús que en fa la gent del poble. En aquests moments de crisi, en aquests moments que cada dia la gent necessita més recursos i l'ajuda dels altres, pues, aquestes xifres s'hagin incrementat d'un any a l'altre, pues, demostra la solidaritat de la gent del nostre poble.
La roba recollida a través dels contenidors d'Humana es porta a les plantes de reciclatge de la ONG. D'allí Humana la distribueix a tendes d'Humana de segona mà, un 12% aproximat del total de roba recollida, i a petits comerciants a l'Àfrica per tal de reactivar les economies locals, un 48%. La roba que no està en tan bon estat es porta directament a les plantes de reciclatge, un 32% del total, i la que està en mal estat es porta a l'abocador directament. En aquest darrer cas només arriba a un 8% del total, segons la ONG. Humana utilitza els recursos obtinguts per al finançament de projectes a l'Àfrica, Sud-amèrica i Àsia.
L'informatiu Emute.
I el recorregut informatiu de la jornada passa avui també pel municipi d'Alcanar, perquè el Centre Esportiu Municipal de la Fanecada celebra estos dies, justament a partir d'avui dimarts, activitats amb motiu del seu primer aniversari. Un recorregut que de manera molt positiva valoraven tant la regidora d'Esports de l'Ajuntament d'Alcanar, Eva Queralt, com el director del centre, Eduard Ullate.
Bueno, des de l'Ajuntament ho valorem molt positivament, este any de trajectòria del SEM La Fanecada, perquè la població ha respost molt bé i va allí no només a fer esport, sinó que ho té considerat com un centre per al seu benestar i la seva millora de la salut. Han passat 1.400 persones, que en les quals un 85% són del municipi d'Alcanar i un 15% de poblacions del voltant, com podrien ser Ullacona, la Sénia...
Home, sempre vols millorar, a més estem, com diria jo, en fase de gestació. El primer any, ara hem d'anar a treballar la fidelització dels nostres abonats, la gent que confia en nosaltres, i potenciar tota la branca social que pot oferir el CEM, perquè recordo que no és només un complex esportiu, sinó, com bé deia la Eva, pues, també on la gent ve a gaudir i a treballar sobre la seva salut i benestar, no? Una millora de la seva qualitat de vida.
Pel que fa a les activitats que s'han organitzat per celebrar aquest aniversari, hem de destacar que avui mateix, dimarts, s'ha previst una masterclass d'aeròbic estils a partir de les 8 de la tarda. Per demà dimecres hi haurà una masterclass d'aquagym a les 9 i mitja del matí i una altra a les 7 i mitja de la tarda, així com una xerrada tècnica sobre nutrició i entrenament que es pronunciarà a les instal·lacions del centre a partir de les 6 i mitja. Per dijous, dia 14, hi haurà un parell de masterclass de pilates aquàtic, una a les 3 i quart del migdia, una altra a les 8 de la tarda. Divendres hi haurà una masterclass de spinning a les 7 de la tarda i a continuació, a partir de les 10 de la nit, hi haurà el gran sopar de germanor de tots els socis del Centre Esportiu de la Fanecada. I pel cap de setmana s'han organitzat un parell de dies, dissabte i diumenge, de jornada de portes obertes. A més, també les activitats es traslladaran al carrer, a la plaça Lluís Companys. Dissabte a les 10 del matí hi haurà una masterclass de spinning que anirà seguida de la celebració d'una xocolatada popular. Per contra, diumenge i a banda de les jornades de portes obertes a totes les instal·lacions, està prevista també la celebració d'una megafesta aquàtica a la piscina del centre a partir de les 10 i mitja del matí. I abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui també una informació que publica l'edició d'avui dimarts del Punt Avui, una informació que destaca que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha decidit obrir una delegació pròpia de TV3 en dues de les zones on fa un parell de setmanes es va decidir suspendre el contracte a les productores amb les quals fins ara es treballava, el Pirineu i les Terres de l'Ebre. En canvi, manté la intenció de cobrir, a partir de finals de març, quan es facin efectives les rescissions de contracte, el Pallars i la Catalunya Nord des de les delegacions de TV3 ja existents. arran de les protestes que hi ha hagut des que es va saber la decisió de prescindir de productores també en els territoris on el gener s'havia dit que es mantindrien perquè eren zones que no es podien cobrir amb recursos propis i, per tant, deixar part del territori descobert, la corporació ha fet marxa enrere en dos dels quatre casos de la seva pretensió inicial, que era no destinar-hi cap persona específica que estigués permanentment al territori, sinó desplaçar-hi puntualment treballadors de les delegacions més properes quan les necessitats informatives ho requerissin. L'ens públic català ha obert un procés de selecció de voluntaris per destinar un periodista i un càmera tant a la zona del Pirineu, Andorra, l'Alt Urgell i la Cerdanya, com a les Terres de l'Ebre. Es manté, per contra, la decisió sobre el Pallars, que es cobrirà des de la delegació de la Vall d'Aran, i sobre la Catalunya Nord, que en este cas es cobriria des de la delegació de Girona. El comitè d'empresa va afirmar ahir que desconfia d'aquesta nova decisió improvisada de la corporació i, a més, denuncia que la direcció planteja la cobertura d'aquestes corresponsalies aplicant criteris unilaterals i al marge del conveni.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Heu de veure els meus ulls, estimar les meves mans i contemplar les meues llàgrimes. Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món.
Hosana, fill de David! Hosana, hosana!
Jo et conjuro que mos digues... Si tu ets lo Crist, lo fill de Déu.
Jo el sóc.
Crucifica! Crucifica! Crucifica!
Jo sóc innocent de la sang d'estom. Vatos mateixos.
Pare, perdona'ls. Perquè no saben allò que es fan.
Del 17 de març al 6 d'abril, Deltebre t'espera per contar-te la història més gran mai contada, la passió.
Festa de l'esport a l'Aldea. Divendres 15 de març del 2013, a les 10 de la nit al Pavelló Poliesportiu. Organitza Regidoria d'Esports, excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Col·laboren Consell Esportiu del Baix Ebre, La Caixa, Catalunya Caixa i Banc Santander. Amb el suport d'Antena Aldaia. Festa de l'Esport Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Els ruixats quedaran concentrats cap al nord-est de Catalunya, sobretot comarques de Girona, a mesura que avancin les hores ja de cara a aquest migdia. I durant la tarda la tendència és que els ruixats tornin a aflorar, en aquest cas cap al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i nord de Barcelona, localment d'una certa intensitat i amb possibilitat de tempesta. El temps més assolellat cap a Ponent i al sud, tot i la presència d'algun interval nuvolós, i de cara a demà notable reforçament de les ventades als dos extrems del país, sobretot a l'acabar el dia i especialment de cara a dijous. Demà continuarà una clara tendència al descens de temperatures que notarem molt més, tant demà com sobretot també demà passat. Demà amb ruixats a qualsevol punt de Catalunya, sobretot durant el matí, a la tarda queden concentrats cap al nord de la Costa Daurada, sud de la Costa Barcelonina, localment amb intensitat, seran irregulars en general, tret d'aquests comentats, que podrien ser d'una certa intensitat, a la resta no passaran de moderats, i la cota de neu 500 metres, però amb molta variabilitat pel que fa als ruixats comentats. Demà al vespre tendirà anar quedant serè a gran part de Catalunya, tret de la cara nord del Pirineu, on hi pot nevar amb ganes demà al vespre nit i sobretot de cara a dijous.
Era la previsió del temps amb Francesc Mauri. Ell ho comentava també, i és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès ahir dilluns, va emetre un preavís de risc de fortes ventades que a partir de demà a la tarda i al llarg de dijous afectaran principalment el terç nord del país i les Terres de l'Ebre. Zones on el vent pot bufar amb una intensitat de component nord i oest i ratxes de vent que podrien superar els 90 km per hora, segons indica el Servei Meteorològic. Amb aquest avís arribem un dia més a la acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, l'informatiu emute el d'avui, dimarts, dia 12 del tercer mes de l'any, de març. Ha tingut el control i edició qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, tan sols ens queda agrair-vos la vostra companyia i emplaçar-vos a la nova cita que, si voleu, compartirem des de la sintonia d'una municipal demà dimecres. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.